Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
A les Balears gairebé s'ha duplicat la quantitat d'electricitat que es pot generar mitjançant plaques solars i les subvencions hi tenen molt a veure. Ja es pot confirmar que les ajudes Photopar, una de les línies més importants dotada amb fons europeus i que cobreix en molts de casos més del 50% del cost d'instal·lació, s'estendran el 2026 i el 2027. Més de 8.000 persones les han demanat a les illes en els darrers anys. Encara queda, però, molt de camí per recórrer. L'Institut Balear de l'Energia disposa d'un mapa públic de plaques solars que mostra com la gran majoria d'edificis de les illes tenen capacitat per fer una instal·lació fotovoltaica que cobreixi el manco al 30% de les necessitats de la comunitat. De fet, les xifres parlen per si soles. Només 52 comunitats de propietaris han demanat ajudes per fer-ho, deixant sense repartir la gran part dels 8 milions d'euros disponibles. Un dels principals motius és la dificultat per posar-se d'acord entre els veïnats. En parlem tot d'una. Amb detall, vos comptam les possibilitats, però abans, altres temes en titulars. Amb els darrers dos cossos recuperats aquesta setmana, ja són 57 els cadàvers localitzats a la mà Balear enguany. Victòria Moré, bon dia.
Bon dia. Pel que fa a la darrera troballa, la principal hipòtesi, com en la majoria dels casos, és que viatjaven en alguna embarcació irregular que intentava arribar a les costes balears.
El consum de peix s'encareix a les Balears, però es manté els nivells de consum.
Val a dir que només el 15% del peix que es consumeix a les Balears ha estat capturat per embarcacions en base a les Balears.
Dilluns, Telefònica signarà amb els sindicats l'ERO que les Balears podria arribar a afectar a 110 treballadors.
El procés durarà 3 anys i suposarà tot Espanya la sortida de 5.000 empleats. Telefònica argumenta que és per mor de l'automatització de processos que permet la intel·ligència artificial.
En una hora obriran els col·legis electorals d'Extremadura per afrontar unes eleccions autonòmiques que molts veuen com un baròmetre polític estatal.
Gairebé 900.000 extremenys estan cridats a les urnes. A les enquestes situen el Partit Popular com a la primera força, tot així, sense majoria absoluta.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El bàsquet femení es guanya a pols el protagonisme a la portada d'esports d'avui diumenge. I amb un nom propi, l'Azul Marino, ell va apallissar la Salle Melilla per 80-61 i suma 13 triomfs consecutius després de disputar-se 13 jornades pulveritzant tots els registres de la competició. Pel que fa al futbol, el Real Mallorca ja sap que passi el que passi a la resta de la jornada, tancarà el 2025 a la 14a posició després dels triomfs de l'Osasuna, l'empat de la Real Sociedad i la derrota de Deportivo Alavés.
Avui comença l'hivern, coincidint, això sí, amb una baixada considerable de les temperatures. Tomat Salom, bon dia.
Bon dia, avui donem el sus a l'hivern astronòmic i ho fem en diumenge de variabilitat. Durant el matí tindrem estones de sol, principalment a les Pitiuses, a Mallorca i finalment també a Menorca. Però a partir del capvespre arriba un nou front que ens començarà a deixar precipitacions, avançarà de ponent cap a llevant, començant per Eivissa i Formentera, i arribant les pluges ja al llarg del vespre cap al sector de Menorca. Tot això amb temperatures en lleuger descens, les màximes de 15 a 16, 17 graus, i amb el vent del sud-oest que bufarà amb alguns cops moderats, sobretot durant l'hora baixa, amb ones que podrien arribar a superar els 2 metres d'altura, principalment a les costes exposades de les Pitiuses i també del ponent de Mallorca. El vent bufarà amb major intensitat també a Eivissa i a Formentera. Avui vespre tindríem algunes precipitacions que puntualment podrien ser intenses, de fet no es descarta de forma localitzada que la bruix petit, i demà encara a primera hora qualque ruixat al nord de l'arxipèlag. De fet, ambient més carregat a Menorca i al nord de Mallorca es començaran a obrir clarianes a la resta. Això sí, atenció, perquè per començar la setmana de Nadal davallen i de forma significativa les temperatures.
Gràcies, Tomàs, pel que fa a les carreteres. A partir de les 9 del matí, per la cursa a peu de centre, Lloseta i Alaró, el Departament del Consell de Mallorca informa que fins la 1 del capvespre estarà tancada el trànsit la carretera MA2110 entre aquestes dues localitats. Hi haurà altres vies més secundàries, també afectades, de tornada cap al poble llosetí pel camí d'Esreguer. Són ara les 8:04. Lluís Menéndez és el control tècnic. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
L'autoconsum d'energia verda, sobretot en plaques solars, continua creixent a les Balears, a cases particulars i empreses, gràcies principalment a les subvencions públiques. Els darrers dos anys gairebé s'ha doblat la quantitat d'electricitat que es pot generar d'aquesta manera. Però encara queda camí per fer. Les empreses, com aquí que diu, tot just han començat a beneficiar-se dels fons públics i incorporar les plaques als seus sostres, amb el hàndicap que suposa, en el seu cas, haver de fer front al costós i delicat desmuntat de cobertes d'Uralita per fer-li's lloc. Quant als edificis en comunitat de propietaris, fins ara ha estat un camp que s'ha resistit perquè costa convèncer tothom que és una inversió que acaba beneficiant. En qualsevol cas, tant siguin particulars o empresaris, la bona notícia és que ja es pot confirmar que les ajudes Fotopar provenents dels fons europeus i que cobreixen més del 50% de la instal·lació s'estenen al 2026 i al 2027.
Precisament, començant per aquestes subvencions que tramita el govern de les Illes Balears, més de 8.000 les han demanat en els darrers anys i pels que no tinguin lloc, no tinguin acord dels veïnats o visquin en un lloc amb protecció urbanística, hi ha opció de connectar-se a l'energia que genera les plaques de la trentena llarga d'edificis públics que ja disposen d'instal·lació, sostres i terrat, per exemple. I n'hi ha 10 més en tràmit, 4 dels quals a col·legis. Hi ha un auge entre aquests per comptar amb pèrgoles fotovoltaiques que donin ombra als infants i a la resta de la ciutadania i, a més, suposin energia verda per tothom. Diego Viu és el director general d'Economia Circular i Transició Energètica del Govern.
Aquí hemos muerto de éxito. La Secretaría de Educación ha tenido que arbitrar un poquito. Teníamos previsto y teníamos dotación para hacer 10 proyectos. Tenemos uno ya lanzado que están a punto de terminar, que son las obras, creo que es del Seixón Oliva, y el resto los tenemos en marcha.
Un dels projectes d'autoconsum elèctric amb plaques escoles en funcionament és el de l'Institut Maria Àngels Cardona de Ciutadella.
L'Institut compta amb una instal·lació d'autoconsum per abastir el centre i altres dues de consum compartit que beneficia immobles propers. El benefici mediambiental s'ha de sumar a la vessant pedagògica per l'interès que desperta entre l'alumnat, destaca el director del centre, Nel Martí.
És un discurs que és positiu tant per les famílies com per l'alumnat. A part d'això, que efectivament després genera la possibilitat de que es puguin dur a terme algunes activitats. Tenim algun treball de recerca, de batxillerat, algun alumne que aquest alumnat més conscienciat i que li interessa doncs, també hi pugui treballar de manera molt directa.
El màxim responsable directe d'energia del govern creu que ara que els propietaris d'habitatges en plurifamiliar poden veure per internet quantes plaques poden instal·lar al seu terrat comunitari, quan els costarà sense subvenció i quant d'anys es tornaran a recuperar aquesta inversió, aquest segment de multipropietat començarà a despertar a les subvencions i l'autoconsum d'energia sostenible. Aquesta informació es pot obtenir a la pàgina web de l'Institut Balear de l'Energia.
Funciona muy bien en comunidades de propietarios que tienen cargas que son notables, ¿no? O sea, no es lo mismo una escalera de ascensor que tiene unos jardines o una piscina. Es verdad que desde que conoces que se puede, te interesas, lo mueves, convocas la junta de vecinos y al final lo consigues, pues quizá no han tenido todo el tiempo que necesitaría. Creo también que entrando en una aplicación puedes ver lo que cabe en tu cubierta o en tu comunidad y te da una idea del ahorro estimado y lo que sería el coste de la instalación. Nos va a ayudar bastante, ¿no?
No debades, només 52 comunitats de propietaris han sol·licitat subvenció per una convocatòria de subvenció de 8 milions d'euros, dels quals han quedat vacants la gran part. Toni Jaume, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Balears, creu que, a més de poder disposar de més informació, el canvi a la normativa també pot ajudar.
Cada vegada hem de tenir quòrums més baixos per autoritzar aquest tipus d'instal·lacions. Per tant, el fet que un, dos o tres propietaris se neguin no és suficient per aturar un tipus d'instal·lació. Però és vera que encara hi ha reticències.
Finalment, quant a les empreses que van per una línia diferent d'ajut, es veu des de l'administració pública molt de potencial d'instal·lació. Per exemple, els polígons on hi havia reticència pel cost econòmic d'haver de retirar les cobertes d'Uralita. Per això també té subvenció. Diego Viu és el director general d'Economia Circular i Transició Energètica del Govern.
Lo que nos dice el sector es que hemos conseguido arrancar. Cuando ya otras empresas han visto que las subvenciones con retirada de amianto funcionan, que te pueden cambiar la cubierta, que ha salido un ecosistema de empresas también que te facilita y te hace posible todo esto, pues que hemos creado ese apetito.
Quant a les empreses, les petites i mitjanes, s'acumulen 1.120 sol·licituds de subvenció per 34 milions d'euros per instal·lacions d'autoconsum d'energia.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Més coses quan són les 8 i 10 minuts. La Guàrdia Civil ha informat que dijous va treure de la mà en Aigües de Cabrera dos nous cadàvers que se sumen als 57 recuperats enguany a la zona marítima de les Balears. Varen intervenir el seu grup d'activitats subaquàtiques i salvament marítim.
La principal hipòtesi és que viatjaven en alguna embarcació irregular que intentava arribar a les nostres costes. El setembre passat, l'ONG Caminando Fronteras, especialitzada a la rebuda humanitària als migrants, exposa que el 2025 pràcticament s'havia duplicat el nombre de persones desaparegudes a la mar Balear. De 175 s'havia passat a 328.
I la Policia Nacional ha detingut un home a Palma per presumpta tinença i distribució de material d'explotació sexual infantil. De moment s'han identificat 256 arxius il·lícits, si bé podrien ser molt més, ja que els agents tenen pendents d'analitzar entre 600.000 i 2 milions de fitxers.
La investigació la va iniciar el grup de delinqüència econòmica i tecnològica de Palma per petició de la Unitat Central de Ciberdelinqüència en el marc d'una operació contra la distribució de material d'aquest tipus. Els agents varen comprovar com el detingut accedia i compartia presumptament arxius il·legals amb gent de tot el món.
Cap de setmana de gran activitat als aeroports. Per avui diumenge s'han programat 489 operacions, que són 40 més que fa un any. La majoria són nacionals i, de fet, en el cas de Menorca, directament no n'hi ha cap d'internacional previst. Anaïs Fané.
Són dies d'abraçades llargues, nervis continguts i molta il·lusió, però també de corregudes, maletes carregades i agendes ben plenes. Alguns viatgen per retrobar-se amb els seus éssers estimats, d'altres simplement per plaer, desconnectar, canviar d'aires o gaudir d'un millor clima. És el cas d'aquestes famílies, treballadors i estudiants locals i també turistes de totes les illes.
Vinc de les Palmes de Gran Canària i quedar aquí per Nadal amb la família, fer coses amb els amics, estudiar.
Yeah, we're traveling here because we like it here a lot.
Viatjam a Palma perquè ens encanta. Viatjam aquí dos o tres cops a l'any. Aquí hi ha una altra atmosfera, però no perquè siguin dades especials de Nadal, sinó perquè és molt agradable aquí.
Hello, I'm traveling here to Mallorca to get away for Christmas and relax.
Nosaltres me n'anem de viatge a Madrid perquè ens fa moltes ganes veure un musical de Queen i aprofitarem de veure llums de Nadal que hi ha per allà.
Bueno, primero Barcelona, luego Irlanda, porque tengo mi familia allí y tengo los días libres en el hospital.
També hi ha qui viatja per acomiadar-se de familiars i amics o inclús qui ha visitat l'aeroport dies abans del seu vol per qüestions pràctiques com gestionar un vol amb animals de companyia.
Pues ho tenim programat per dimecres, dia 24, i tornant dia 25 i m'on anem la meva parella, en Joan, jo i Xacusa. M'on anem a Barcelona.
Sí, ara he despedit el meu amic que se'n va a Menorca amb la família per Nadal i he vingut només per acompanyar-lo.
L'aeroport de Palma concentrarà entre aquest divendres i el 7 de gener 6.229 vols, 319 més que l'any passat. La majoria són nacionals, gairebé el 60%. A Eivissa seran 1.564, 134 més que l'any passat, i a Menorca 748, 30 més.
El retorn tant d'estudiants com de treballadors es nota a l'economia i en els petits negocis. Perruqueries i dentistes en són un exemple, com constaten el propietari de Negre Peluqueros, Gonzalo Mercadar, i Maria Victòria, higienista dental.
Quan venen a l'estiu també venen, quan venen per Setmana Santa també venen. Evidentment, quan estan estudiant, potser pues, no dediquen tant de temps en el cabell. I quan venen aquí, jo crec també quan ses mamàs es deben un poc així, que diuen, vés a la peluqueria perquè te fa falta, no? I realment són dies que es nota.
I de fet no podem tancar, perquè com que tots regressen entre Nadal i Cap d'Any, pues, les revisions, sobretot revisions. I sempre sabem a quin pas estan de la carrera, perquè al principi aquí criden ses mares i després ja criden ells.
I per descomptat es nota als bars i restaurants.
Se nota el flujo de gente, la gente jóvenes, estudiantes que regresan de estudiar.
S'està notant més la gent jove que ve cap a Menorca a veure les famílies.
Ja tenemos muchas reservas, mesas grandes, así que estamos preparados.
I en aquestes dates, més que en cap altre moment, s'està pendent de l'encariment en l'alimentació. Tot i la pujada del preu del peix en els darrers anys, el consum es manté bastant estable a les Illes Balears. Així ho indica el panell de consum alimentari a les llars del Ministeri d'Alimentació, que confirma que el peix continua sent un aliment habitual a la dieta de la població.
Segons aquestes dades, el 99% dels balears menja peix almenys una vegada a l'any. Les conserves de peix i marisc són els productes més consumits, presents al 97% de les llars, mentre que el peix fresc i el congelat arriben al 84% de la població. El consum per càpita és cíclic. El 2009 es varen assolir 22 quilograms per persona i el rècord es va generar durant l'any de la pandèmia, amb més de 22 quilos i mig. En canvi, els nivells més baixos corresponen als anys 2016 i 2022, amb 17,7 quilograms, i l'any passat, l'any 2024, amb 17,2 quilograms per persona de mitjana.
Pel que fa al repartiment a les illes, el peix fresc i el marisc concentren la major part del consum, amb més de 5 quilos per persona. El segueixen les conserves de peix i mol·lusc, amb 4 quilos, i el peix congelat amb prop de 2 quilos i mig anuals.
Tot això, només el 15% del peix que es consumeix a les Balears ha estat capturat per embarcacions en base a l'arxipèlag. La resta procedeix de fora. Els professionals del sector expliquen que, encara que una part de la població considera cara el peix fresc, els hàbits de compra no varien gaire. Qui està acostumat a menjar-ne en continua comprant. Els congelats i les conserves s'han consolidat com una alternativa més assequible, sense renunciar als beneficis nutricionals d'un producte clau dins una dieta equilibrada i amb un pes econòmic rellevant per l'arxipèlag.
El peix forma part de la cultura alimentària de les Illes Balears i continua sent un element clau tant en la dieta com en l'economia insular, tot i que el seu preu és un dels principals frens al consum. Els nutricionistes en destaquen els beneficis per a la salut i recomanen alternar-ne els diferents tipus dins una alimentació equilibrada.
El peix és un producte profundament arrelat a la cultura alimentària de les Illes Balears i forma part de la dieta tradicional de generacions. En una alimentació equilibrada, els nutricionistes recomanen alternar els diferents tipus de peix, tant blanc com blau, així com fresc, congelat o en conserva. Natàlia Calabruix ho explica, els nutricionistes.
Els peixos blancs són recomanables en dietes hipercalòriques, ja que aporten poquetes calories i la grasa és molt bona, i per lo menos una vegada o dues a la setmana de peix blau, perquè ens aporten més omega-3. Ja seria caballa, salmó, boquerons...
Tot i això, entre els motius més habituals per reduir-ne el consum hi ha el preu, especialment en el cas del peix fresc. Malgrat aquesta percepció, especialistes com Calabuig recorden que els beneficis de menjar peix hi ofereixen diverses alternatives.
La gent que no consumeix suficient peix hauria de tenir en compte l'omega 3 i el mineral del iodo. Una opció per a consumir peix, quan deixem de consumir-lo pel tema econòmic, seria consumir peix congelat, peix en llana o conserves de peix.
A les peixateries asseguren que els gustos no han canviat, però sí que l'economia influeix cada vegada més en l'elecció del consumidor. A més, adverteixen que la competència dels supermercats ha reduït el negoci del peix fresc, dificultant la venda d'aquest producte de proximitat.
És que està acostumat a posar una taula amb marisc i això, amb que no sigui dels productes més bo, però sempre posaràs unes gambes o un langostino o algo.
Estem com un poquet aturats, estem com, no te diré nerviosos, però a l'expectativa de què passarà en el darrer moment.
No, és que no em mengin, és que és més difícil ara trobar peix mallorquí o trobar peix d'aquí.
Per captar nous clients, especialment els més joves, els professionals confien en els consells de tota una vida darrere el taulell, amb receptes senzilles i maneres pràctiques de cuinar el producte.
La gent gran, sí, els joves no tant. Jo quan venen gent jove li dono receptes bones de fer, que no se compliquin la vida.
A més del valor nutricional del que han parlat, el peix fresc té un impacte directe en el teixit productiu local, tot i que la quota de mercat del producte capturat a les illes és minoritària. A les illes, però, la quota del peix del mercat local continua sent minoritària, ho dèiem, però l'impacte econòmic és rellevant. L'any 2024, la venda de peix fresc va generar 18 milions d'euros a l'arxipèlag, una xifra que posa de manifest el pes del producte dins l'economia insular. Domingo Bonin és el president de la Confraria de Pescadors.
La realitat és 266 embarcacions de pesca professionals
a totes les Balears i uns 460-470 pescadors professionals.
En aquest context, el repte passa per mantenir el consum de peix sense perdre qualitat ni proximitat, combinant opcions més assequibles amb el suport al sector pesquer local. Un equilibri clau per preservar la salut, la tradició alimentària i el pes econòmic d'aquest producte que continua sent essencial.
I del peix passam a la salsa de Nadal, el plat típic d'Eivissa per aquestes festes que, per segon any consecutiu, es farà sense ametlla eivissenca. De fet, s'espera que no n'hi hagi fins d'aquí 15 anys, fins que les noves plantacions donin els seus fruits. Elena Gregori.
L'ametlla que es produeix a Eivissa ve de Córdoba i d'Alacant. El darrer encàrrec del fruit originari d'Eivissa es va fer fa 2 anys. Se'n varen comprar els darrers 1.200 quilos. Saúl Madrid és director de Frutos Secos Eivissa.
Nosotros consumimos aproximadamente unos 20.000 kilos al año de almendra y estábamos hablando de Eivissa eran 1.000 kilos. Llevamos ya 2 años que no hay almendra, estamos a cero. El último año que compramos fue el año 2023. Se han hecho varios intentos de producciones que están en marcha. Están hablando de producciones a largo plazo, 15 años, 20 años.
Ara en comprem 25.000 quilos al any i 1.500 són per fer salsa. Al desembre tripliquen la producció.
Para hacer salsa hay muchos tipos de almendra, hay muchas variedades. Nosotros la que más se consume es la comuna. Luego hay determinados clientes que quieren almendra marcona. Es un poquito más uniforme el tipo de almendra. Hay menos almendra amarga o no hay almendra amarga. La almendra que se utiliza para salsa de Navidad es tostada y en algún caso nosotros molemos un poco, unos 300 kilos aproximadamente la que vendemos molida, porque depende también en cada casa quiere la almendra molida de una manera.
Un quilo ja es paga a prop de 17 euros, ja molta es ven per 24 i pels qui no arriben la salsa ja feta es pot comprar. Lola González és encarregada de Can Bufí, un dels llocs on preparen salsa per endur.
El precio sí que ha subido, nosotros lo hemos mantenido el mismo precio que el año pasado, no hemos querido encarecerlo.
Treballen per satisfer els paladars més exigents durant aquestes festes de Nadal.
A tot això, el Consell d'Eivissa ha presentat la 7a edició de la campanya de consum de producte local que du per nom Això sí és Nadal, aquestes festes, posa Eivissa a la teva taula.
El Consell vol promocionar així el consum de producte local i de proximitat per aquestes festes. El president de la institució insular, Vicent Marí, ha agraït la feina i el compromís dels productors locals i ha destacat l'excel·lent qualitat del producte de proximitat i la necessitat d'invertir en el seu consum i la seva producció, sobretot després de la sequera que han patit enguany.
Els productors, s'ha d'apoyar-los perquè han passat moments molt difícils en la sequera que han patit, però afortunadament està ploguent, el qual garantitza que podran seguir sembrant. Crec que és un producte d'excel·lent qualitat, és un producte fet aquí, és un producte que no pot faltar a les taules de tots els eivissencs, no només aquestes fetges, sinó també al llarg de tot l'any.
I les compres de Nadal al comerç local de Formentera tenen premi amb la campanya que en aquest cas du per nom Per Nadal Compra a Casa, una campanya que torna a l'illa per incentivar les compres de proximitat. Regina Mallans.
Des del 1 de desembre i fins al 6 de gener, totes les compres que es facin als establiments adherits a la Compra a Casa participaran en un sorteig de 300, 200 o 100 euros. L'objectiu, impulsar el consum de proximitat. Des de comerços de moda o papereria, com la llibreria Tour, regentada per en Joan Marí.
Això incentiva la gent a poder comprar i anar als negocis en lloc de buscar per internet.
Fins a establiments d'alimentació per preparar els menjars de les festes, com és el cas de la peixateria Federico, on hi treballa na Laura Triana.
Però com estem en les festes, sí que és verdad que pregunten més, compren més, obviamente para poder passar la tarjeta també, perquè hi ha molts beneficis. Sé que hi ha algun sorteo.
Són alguns dels negocis que participen en la campanya Per Nadal Compra a Casa, perquè tot i que són molts els beneficis del comerç de proximitat...
La confiança cercana de gente de alrededor de mi casa que conozco.
Si tu pues les demanes per internet, a lo millor les demanes, però no te són bones.
Aquesta campanya n'hi suma un mes.
Acabo de venir a la pescaderia i ja entrava en un sorteo, la mar de bien. Porque la verdad es que tal y como está todo, que está todo muy caro, pues te beneficias de muchas oportunidades.
La targeta de fidelització Compra a Casa compta amb 3.700 targetes en circulació i 30 comerços adherits.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i gairebé 25 minuts. Aquest dilluns Telefònica signarà amb els sindicats l'ERO, que preveu la sortida de 5.000 treballadors a tot Espanya. Aquí a les Balears podria afectar 110 persones en els 3 anys que durarà el procés.
L'esquema proposa prejubilacions voluntàries pels majors de 54 anys. Sònia Amorós, secretària de Comunicació d'UGT Balear, ens parla d'aquesta reducció progressiva de la plantilla.
La plantilla de Telefónica se ha ido reduciendo muchísimo desde el 90-2000, se ha ido reduciendo la plantilla. Estábamos, date cuenta, en Telefónica estaban unas 72.000 personas, ahora quedan 17.000 más o menos, y con este ERE pues igual se reduce otro, casi, no te digo la mitad, pero casi.
Telefònica justifica la mesura per motius tècnics i organitzatius, sobretot en l'impacte de la intel·ligència artificial en l'automatització de processos.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Com s'ha estimat? Com estimam? I per què continuem estimant? Història de l'amor, d'Agrupació Senyor Serrano, arriba al Teatre Principal d'Inca. Una sola actriu, imatges en directe i una mirada íntima i col·lectiva sobre l'amor al llarg del temps. Diumenge 21 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre, vídeo i emoció en estat pur. Entrades ja a la banda al web del teatre. Escoltau l'Informatiu Matí.
En clau estatal, Extremadura afronta avui unes eleccions autonòmiques que inauguren un nou cicle electoral amb clara projecció estatal. Més de 890.000 ciutadans estan cridats a les urnes per escollir els 65 diputats del Parlament extremeny en uns comicis als quals concorren 11 candidatures.
La campanya està marcada per un clima polític tens, amb denúncies creuades i especialment per la polèmica del suposat putxerazo denunciada pel PP arran del robatori de 124 paperetes. Una acusació que la Guàrdia Civil ha negat. Tot i això, el debat ha condicionat el tram final de la campanya. El PSOE, amb Miguel Ángel Gallardo com a candidat, ha centrat el discurs en la necessitat de frenar l'extrema dreta amb el suport del president del govern, Pedro Sánchez. Per la seva banda, Maria Guardiola, del Partit Popular, repeteix candidatura després d'haver convocat eleccions anticipades per la manca d'acord pressupostari. Aquestes eleccions incorporen 26.000 nous votants i comptaran amb 1.400 meses electorals repartides entre totes les províncies de Badajoz i Cáceres. Durant la campanya s'han celebrat diversos debats televisius, tot i l'absència de Guardiola en el debat estatal.
A les 9, a mitja hora, obriran els col·legis electorals. I una manifestació ha recorregut aquest dissabte al centre de València per reclamar el dret a un habitatge digne i denunciar la manca de resposta política davant l'encariment dels preus i l'augment dels desnonaments.
Els manifestants reclamen la pròrroga de l'escut social que finalitza dia 31 de desembre. Adverteixen que, si no s'allarga, a partir de l'1 de gener s'activarà el compte enrere del desnonament per a 60.000 famílies a tot l'Estat, 5.000 a la Comunitat Valenciana i gairebé 900 a la ciutat de València.
En internacional, el govern de Veneçuela ha condemnat la captura d'un nou petroler que transportava hidrocarburs veneçolans i ha advertit que prendrà mesures perquè aquest acte no quedi impune. Es tracta del segon vaixell veneçolà confiscat pels Estats Units des que Washington ha imposat un bloqueig total als petrolers que entren o surten del país.
L'executiu de Nicolás Maduro ha denunciat el que qualifica de robatori segrest d'un buquer privat en aigües internacionals, així com la desaparició forçada de la tripulació, un fet que Caracas considera pirateria i una vulneració greu del dret internacional. Veneçuela assegura que aquestes accions no impediran el desenvolupament de la seva indústria d'hidrocarburs i ha anunciat que portarà el cas davant el Consell de Seguretat de les Nacions Unides i altres organismes internacionals. Per la seva banda, el govern nord-americà, liderat per Donald Trump, defensa el bloqueig com una mesura contra el tràfic il·lícit de petroli en un context d'escalada de tensió entre dos països.
I 9 persones han mort i 10 més han resultat ferides en un tiroteig múltiple registrat a una taverna del municipi de Bekkersdal, a uns 40 quilòmetres a l'oest de Johannesburg, a Sud-àfrica.
Segons ha informat la policia sud-africana, els fets han tingut lloc aquesta matinada quan 12 homes armats han arribat al local amb una camioneta blanca i un vehicle platejat i han obert foc contra les persones que es trobaven a l'interior. Els trets han continuat mentre els atacants fugien del lloc. Els ferits han estat traslladats a l'hospital. propers, mentre que les autoritats han confirmat que la taverna disposava de tots els permisos. Per ara, es desconeixen els motius de l'atac.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són ja les 8:30, repassam els principals titulars. Les subvencions Fotoparc, que poden arribar a cobrir més del 50% del cost de les instal·lacions fotovoltaiques, s'estenen al 2027, al 2026 i al 2027.
Les comunitats de veïnats són la gran assignatura pendent. Només 52 han demanat ajudes i per això ha quedat sense repartir gran part dels 8 milions d'euros d'ajudes que hi ha en aquesta línia.
Amb els darrers dos cossos recuperats aquesta setmana, ja són 57 els cadàvers localitzats a la Mà Balear enguany.
Pel que fa a la darrere de troballa, la principal hipòtesi, com en la majoria dels casos, és que viatjaven en alguna embarcació irregular que intentava arribar a les costes balears.
El consum de peix s'encareix a les Balears, però el preu del peix, volien dir, s'encareix a les Balears, però es manté els nivells de consum.
Val a dir que només el 15% del peix que es consumeix a les illes ha estat capturat per embarcacions en base a l'arxipèlag.
Dilluns, Telefònica signarà amb els sindicats l'ERO que les Balears podria afectar 110 treballadors.
El procés durarà 3 anys i suposarà a tot Espanya la sortida de 5.000 empleats. Telefònica argumenta que és per mort de l'automatització de processos que permet la intel·ligència artificial.
I en mitja hora obren els col·legis electorals a Extremadura per afrontar unes eleccions autonòmiques que molts veuen com un baròmetre polític estatal.
Gairebé 900.000 extremenys estan cridats a les urnes. Les enquestes situen el Partit Popular com a primera força, però sense majoria absoluta.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
També moment per repassar les portades de la premsa escrita balear i nacional. I comencem avui pel Diari de Mallorca, que obre la portada amb l'impacte de la pujada dels lloguers en el consum nadalenc. El diari destaca que l'encariment de l'habitatge ha provocat un descens de les compres de Nadal, segons expliquen els comerciants que vinculen la caiguda del consum a l'empobriment de les famílies.
En clau política, entrevista al coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apasteguía, que afirma que Pedro Sánchez hauria de dimitir si l'alternativa no fos PP i Vox. Per aquest motiu, la fotografia principal també és d'aquest protagonista, Lluís Apasteguía, coordinador general de Més per Mallorca.
Última hora, obre portada amb el conflicte institucional entre el govern central i el govern balear arran del projecte del polvorí de Son Sant Joan. El diari destaca que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat a la presidenta del govern, Marga Proens, que desconeix els detalls del projecte en una conversa que rebaixa la tensió però manté la incertesa sobre el futur de la instal·lació.
La fotografia principal mostra la façana del Bingo Teatre Balear amb signes de degradació urbana com a grafitis i portes tancades.
El periódico Divide Formentera centra la seva portada en el problema de l'habitatge a les Pitiuses.
El diari recull les declaracions del conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, que assegura que l'arrel de l'augment dels preus és la manca d'oferta i defensa la necessitat de construir més habitatge. La fotografia principal és del bar Toni Correu, amb persones sota la pluja i ambient de carrer, que reforça aquest caràcter popular i històric del negoci.
I acabam el recull de portades d'àmbit autonòmic amb el diari de Menorca, que posa el focus en els canvis en els hàbits de consum nadalenc, amb el titular El menú per emportar guanya terreny a les taules de Nadal. El diari explica que moltes famílies opten per menjar preparat per reduir despeses i evitar cuinar.
També en clau gràfica, una imatge simbòlica d'un infant col·locant una capsa amb la paraula Pau dins una instal·lació de la Llum per la Pau.
En clau nacional, El País obre amb les eleccions a Extremadura, que interpreta com una prova clau en clau estatal. El diari destaca que el PP busca la majoria absoluta per reforçar el seu projecte nacional i consolidar, diu, el lideratge d'Alberto Núñez Feijóo, mentre analitza els possibles efectes del resultat tant sobre el govern de Pedro Sánchez com sobre vots.
La imatge principal de portada és una composició gràfica amb els rostres dels principals líders polítics fragmentats i superposats.
El Mundo centra la seva portada també en les eleccions a Extremadura, però amb un enfocament més dur cap al PSOE.
El diari subratlla que els sondejos apunten a un enfonsament dels socialistes i a un pols directe entre el PP de Guardiola i Vox que podria redefinir l'equilibri de forces a la comunitat. La fotografia principal mostra dos joves en un entorn urbà degradat, asseguts davant un edifici industrial, una imatge que acompanya el reportatge sobre el narcotràfic i reforça el to de denúncia.
Finalment, La Vanguardia també obre amb les eleccions a Extremadura, que avui, com venim explicant, donen el tret de sortida a un cicle electoral clau també per a tota Espanya. El diari subratlla que els comicis extremenys serviran per mesurar el desgast del PSOE, la força del PP i la dependència que pot tenir dels vots de vots amb repercussions directes a l'escenari polític estatal.
La imatge principal de portada mostra un grup de persones sense llar sota una estructura coberta a Badalona, il·lustrant un reportatge sobre el pla per donar refugi als sense rostres, impulsat per la Generalitat i entitats socials.
Hem arribat a les 8:35 minuts. Ja són aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva aquí, a IBETA Ràdio. El bàsquet femení es guanya i a pols el protagonisme en aquesta portada d'esports d'avui diumenge, 21 de desembre del 2025. Ja amb un nom propi, el de l'Azul Marino Mallorca. Ahir va apallissar la Salle Melilla per 80-61 i suma 13 triomfs consecutius després de disputar-se 13 jornades, pulveritzant tots els registres de la competició. Ara només està un partit d'Igualar el rècord que té el bàsquet leganès, amb 14 victòries seguides. Una estadística que, per ser, va aconseguir el conjunt madrileny al passat curs. La d'ahir es pot valorar com una nova exhibició d'un equip que fins ara és molt superior a la mitjana de la competició. Destacar els 17 punts de la mallorquina Maria Espanya, imperial sobre la pista i demostrant una jornada més que és tota una líder sobre el grup. Sentim Alberto Antonia, tècnic de l'Azul Marino, que també té res molt a veure amb aquest 13-0 espectacular que està a la casella d'estadístiques de l'Azul Marino Mallorca.
Que ir 13-0 tiene un mérito enorme. Por muy buen equipo que tengamos, cualquier competición, hacer un 13-0 de inicio y jugar con esta solidez tiene mucho mérito, y absolutamente de las jugadoras. Y nada, contento. Ahora unos días para desconectar, para descansar, para que disfruten con sus familias, y en una semana vuelta que nos queda todavía mucho.
Tornem al món de la cistella, a la part final del temps pels esports, però ara mos centrem al futbol, amb el Real Mallorca, que ja sap que passi el que passi a la resta de la jornada, tancarà el 2025 a la 14a posició, després dels triomfs de l'Osasuna, l'empat de la Real Sociedad i la derrota del Deportivo a la PES. Recapitulem marcadors corresponents a la 17a jornada primera, jugats ahir, Oviedo 0, Celta de Vigo 0. Llevant un Real Sociedad 1, Osasuna 3, Deportivo Alavet 0. I Real Madrid 2, Sevilla 0, un partit molt estrany, que va acabar amb polèmica en dues penes màximes assenyalades a favor del Real Madrid, i que el VAR va desautoritzar el col·legiat principal i les expulsions del jugador del Sevilla, Marcao, i del seu tècnic, Matías Almeida, que es va molla y mol en acabar el partido.
Entonces, en algún momento van a tener que suspender un árbitro porque el tipo dirige mal. Nunca vi que en dos minutos cobren dos penales seguidos. No lo vi nunca. Tanto apuro había. Hay un VAR. Entonces, hoy el arbitraje dirigió muy mal. Primero, felicito a Real Madrid por su victoria y no estoy diciendo que fue beneficiado por eso. ¿no? Así después los títulos no dicen otra cosa. Real Madrid ganó. Estoy contra el arbitraje de lo mal que dirigió este partido.
Paraules de Matías Almeida, tècnic del Sevilla. Per avui tenim a les dues, Girona, Atleti de Madrid, 4 i quart, Villarreal, Barcelona, a les 6 i mitja, Els, Rayo Vallecano, i a les 9, Real Betis, Getafe. I per demà, el darrer partit, a les 9 del vespre, Atleti Club de Bilbao, Espanyol. A Primera Federació, l'U d'Eivissa voldrà trobar-se amb la victòria. Els blau-guissals juguen aquest migdia a l'estadi de Santo Domingo davant un irregular Corcón que suma un punt més que els eivissens. Està per damunt la classificació, però que no està fent una bona temporada, al igual que el conjunt d'un Miguel Álvarez que li dona importància i no pot dir altra cosa d'acabar el 2025 amb bones sensacions en forma d'un balsàmic triomf.
Tan importante es el partido, pues muy importante como todos, porque es más eminente, porque yo no sé los demás, pero yo cuando me voy de descanso navideño con mi familia y si voy perdiendo no soy buena compañía y me gustaría ser buena compañía, ¿verdad? Entonces, claro que lo hemos preparado bien, como siempre. Vamos a ver si tenemos la fortuna de que sale todo y te acompañan también las circunstancias, que muchas veces son, pero sobre todo lo que te tiene que acompañar, que tú compitas bien. Si tú compites bien, te acerca a ganar, claro.
Un gol d'Aitor Pons a la segona part va evitar la primera derrota del Poblense com a local. El Terrassa, que es va avançar en el marcador amb un gol de Beamonte a la primera part, va posar en serioses dificultats a un Poblense al que li va costar molt superar l'entremat defensiu de l'equip d'Oriol Alsina. Al final, empat a 1, i el tècnic poble Òscar Troya satisfet amb el punt salvat.
Yo creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, yo creo que nos enfrentábamos a un gran rival. La primera parte fueron superiores a nosotros, la segunda nosotros creo que fuimos muy superiores a ellos. Vamos a dar por bueno el resultado, pero queremos más y bueno, nos vamos ahí un poco contrariados porque creo que en lo que vimos en la segunda parte, pues podíamos haber ganado el partido perfectamente.
I a sa plana, un gol del davanter del Barbastro, Mikhailov, va deixar amb un regús agradós als futbolistes d'un Andràs que guanyava des del minut 54 en gol de Pablo Gálvez. Cal dir que el gol del Barbastro es va produir al minut 90 de partit. Al final, 1-1, davant un rival directe en la lluita per la permanència. Saltim a un entresabut i resignat tècnic local, José Contreras.
Minutos finales hay que estar más concentrados, ¿no? El cansancio hace que cometamos errores y está más que hablado, ¿no? Entonces, a veces yo creo que también son dinámicas, ¿no? Yo creo que al final nos dará lo que estamos perdiendo ahora. Estamos jodidos porque los chicos yo creo que han hecho un esfuerzo increíble, han hecho un partido muy, muy completo y hoy el fútbol no ha sido justo con ellos, pero bueno, es una pena y solo hay que levantarse y seguir.
Aquestes són les valoracions, evidentment, d'un José Contreras, com han dit abans, resignat. Per avui tenim tres partits més que completen el pòquer d'equips que tenim de la Comunitat Balear en aquesta segona federació. A les 12, Espanyol B, Porreres. També a les 12, Sociedad Esportiva Eivissa, Atleti Lleida. I a la mateixa hora, Atleti Balears, Barça-Atleti. Tot un partit sense cap dubte. Segon contra tercer. Luis Blanco respecta i molt el potencial del filial blaugrana.
Un rival con una calidad brutal, con perfiles que están llamados al fútbol profesional de alto nivel en muy poco tiempo. A nivel de juego ya sabemos lo que proyecta y propone el Barça, un equipo muy asociativo, donde también tendremos que controlar mucho todas las situaciones individuales que hayan en el partido. Tienen una capacidad brutal de superar líneas conduciendo. Bueno, un partido de máxima exigencia.
En quant a la tercera federació, 15a jornada del grup 11, on ell va confirmar el títol de campió d'hivern per un club esportiu Manacó, el que ningú l'atura i que ahir va superar per la mínima 0-1 al sempre complicat Formentera. El filial de Real Mallorca, que va superar en claredat 3-0 al Binissalem, es queda una jornada més a les portes d'assolir la primera plaça del grup, que, com han dit abans, la té en propietat de moment, el Club Esportiu Manacor. Resta de marcadors de la jornada. Platja de Calvià 4, Mercadal 1, Inter Eivissa 0, Cardassà 2, Alcudi 2, Felanitz 1, Santaní 2, Portmany 0, Son Cladera Penya Esportiva, Ajornat pel mal temps, i Collerense 3, Roland Molinà 4, els del Coll d'en Rabassa continuen sense aixecar el cap, i una jornada més tanca la classificació d'aquest grup 11 de la Tercera Federació en només 8 punts. Tornem al món de la cistella, en aquest cas a la Segona Federació i amb un nom propi del Clas Sant Antoni, que ja va sumar en la d'ahir la 8a victòria de la temporada. Clas Sant Antoni 86, Salou 72, triomf del Clas davant el Cué, el que li permet acabar el 2025 a només un partit del gran dominador de la competició, com és el Gandia. Josep Maria Barrocal va valorar d'aquesta forma el triomf dels seus.
Aquest puja i baixa és el que hem de millorar. Hem de mostrar la cara bona, la cara dolenta i tornar a recuperar el partit. És la part positiva de l'equip, que no es ve baix, que inclús a 6 punts saben que queda molt, per intentar evitar aquests alt i baixos tan grans, perquè si no és perillós, evidentment, jugant a bàsquet, no? Que et recuperin tants punts. Però, bueno, ens mereixíem acabar l'any guanyant, jugant millor.
I per avui, el trident de representants del bàsquet balear a Primera Federació, que juguen a les 12, 13a jornada, Cantàbria, Figo i Palma. Sentim el tècnic del conjunt mallorquí, Pablo Caro.
Pero a nivel mental creo que estamos muy fortalecidos, más allá del último resultado, porque nosotros nos concentramos en lo que pasa dentro de la pista, y lo que pasa dentro de la pista, obviamente que hay muchísimo para mejorar, pero también hemos mejorado mucho y los jugadores se sienten cómodos de jugar dentro del sistema. Entonces, estamos bien, tranquilos y sabiendo que ahora lo que importa es lo que hagamos el siguiente partido.
A las 6 tenemos el Melilla, este Menorca. Javi Zamora, técnico del conjunto de Vintalfa, creo que el seu equipo puede hacer más del que demostra fins ara sobre la pista.
Hemos tenido opciones de ganar en 9 de los 11 partidos y estoy convencido que las victorias van a llegar, que el equipo y el trabajo que hacen lo merece y también nuestra afición.
I també l'exís el Palmer Bàsquet, que segon per la cua rapa el segon classificat, un ex ACB com és l'Obrado i de Lucas Victoriano, tenia del conjunt palmesà, creu, per què no, en la sorpresa.
Creo que los chicos le están poniendo mucha ilusión, muchas ganas en los entrenamientos, pero no lo estamos trasladando a los partidos y bueno, una de los objetivos del próximo partido es poder trasladar lo que hacemos en el entrenamiento, poder empezar a jugar como equipo, a jugar juntos y ver si Obrador en algún momento nos da una oportunidad de ir a pelear el partido, estar preparado para agarrar esa oportunidad y dar la sorpresa.
Pel que fa a la plana poliesportiva, tenim per una banda el futbol sala amb la segona divisió, 13a jornada i la derrota a la primera de la temporada al pavelló Blancadona del Gasifret Atlètic davant del Terrios. Gasifret Atlètic 1, Enterrios 4. La segona femenina, també el representant d'Eivissa, el Sant Pablo, va caure per la mínima a Segovia davant el Segosala per 4-3, remuntant un 4-0 en contra, però que es va quedar al final a les portes del Manco d'esperar un punt. En futbol sala, volem dir, en handbol, a divisió de plata, tenim 15a jornada i un marcador. Ahir el Termapi handbol Eivissa va superar el Tros de Màlaga per 28-25, el que ha estat el darrer partit del 2025 pels eivissencs, amb un triomf treballat davant un rocós conjunt andalús que no va demostrar ni molt manco la dolenta classificació que arrossega aquesta temporada. A primera nacional grup C, 13a jornada, ahir en el poliesportiu La Salla Pandica, l'Encina Jamón Mallorca, que no va poder davant un potent Mislata, però el manco va empatar al final del partit, a 24, davant del conjunt valencià. Pel que fa al món del vòlei, a la Lliga Iberdrola, 12a jornada, en un gran partit al pavelló municipal de Ciutadella i retransmet per streaming per IBETAS Televisió, la Barca de Menorca va guanyar per 3-16-2 a l'Emalsa Gran Canari. I a la Superliga masculina, 11a jornada, el Coreta Balea Manacor va recuperar el que és el triomf, el que és un triomf En aquest cas, a casa seva, davant del Tarragona per 3-7-0. Un marcador que permet a l'equip d'Alexis González ser tercer a la classificació. I tancam el rugby, amb el Toro Rugby que tanca el 2025 amb un treballat i titànic triomf baix un diluvi universal al camp de l'Hospitalet per un espectacular de 7-45, un marcador que li permet acabar l'any en quarta posició al grup B de divisió d'Ono B. L'altra cara de la modera la va donar el Palma Rugby Union, que amb absències significatives al seu 15 va caure davant del tercer classificat, el Poblenou, per 5-34. Sentint la valoració del tres quarts veneçolà, Horus Nouel.
Bien, un partido muy intenso con los chicos que, bueno, hace ya llevamos tiempo entrenando juntos y ahora nos estamos empezando más a conocer unos a los otros y cada vez estamos jugando mejor, entrenando duro. Y nada, buenos rivales, la verdad, sí, un partido duro. Chicos que jugaban, pasan la pelota, aunque lloviera, el clima no estaba a favor tampoco, pero súper, súper bien.
El Palma continua malgrat aquesta contundent derrota, tercer per la cua amb dos triomfs i acaba, això sí, l'any fora de les places de descens. Amb aquest punt del rugbi ho deixam. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb el de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Que arribes primer bé.
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9.
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 52 minuts a les portes de la Grossa de Nadal. A Eivissa ja ha arribat la sort, concretament al poble de Santa Eulària. El sorteig de divendres de l'11 ja ha deixat premis per valor de més de 9 milions d'euros. I bon any.
Són 80 dècims venuts, 79 premiats amb 40.000 euros i el número 32.658 de la sèrie 009 amb 6 milions d'euros. Na Susana González és la que ha repartit sort. Treballa en el quiosquet de l'11 de Salamera des de fa 20 anys i mai havia venut un premi igual.
Me enteré anoche, a las 11:30 de la noche, me llamó el director José Antonio y me dijo que había repartido muchos millones. Pero claro, yo no sabía en qué se refería eso. Y ya me dijo más o menos lo que había tocado. Y me quedé, vamos, que no he dormido en toda la noche. Me he levantado un montón de veces y vamos, estoy un manojo de nervios ahora mismo.
Emocionada i contenta perquè ha estat un premi molt repartit i agent treballadora. De fet, alguns dels premiats l'abraçaven pel carrer.
Y de la satisfacción de haber dado un buen pellizco, pero que es muy repartido y a trabajadores. Sé de algunos, sí, estoy muy contenta porque son gente que viene todos los días, te compra todos los días. A veces están de eso porque no la toca. Ay, a ver cuándo me das y pero bueno, siempre son fieles, fieles, fieles.
El premi es va vendre divendres i aquest dissabte ha fet feina al seu company, que no ha parat en tot el matí, i és que aquest premi multimilionari els ha fet pujar molt les vendes.
I enguany s'han registrat unes 560 adopcions de moixos i unes 360 de cans a Son Reus. En total, gairebé un miler, una xifra que l'Ajuntament de Palma valora positivament.
En aquestes dates, l'Ajuntament remarca que els animals no són joguines. Llorenç Bausà, regidor de Medi Natural de l'Ajuntament de Palma.
Fem un resultat positiu, a tots ens agradaria que no hi hagués cap animal a Son Reus, perquè això voldria dir que no hi ha abandonaments, no hi ha renúncies, però mentre n'hi hagi, nosaltres hem d'agrair la tasca que se fan per part dels voluntaris i per part de l'administració, doncs, de dotar de més recursos en el centre.
Amb l'objectiu d'ajudar que aquestes mascotes trobin una llar per Nadal, ahir es va fer una desfilada canina al parc de Sarriera. Joana Maria Marquès és voluntària.
Jo vaig començar amb una neta fa 6 anys, per hobby, anàvem els dissabtes, i ja després ho vaig agafar com una rutina. I ara pues, fa 6 anys que som voluntari.
La iniciativa, organitzada per l'associació Peluditos de Son Reus, és també una forma de visibilitat als cans de Son Reus i fomentar l'adopció responsable.
Tres minuts de l'informatiu. El Consell de Menorca ha distingit aquesta setmana l'emprenedor Llorenc, Antoni Pons, amb el 5è Premi Gomila Borràs de Turisme, un guardó que du el nom del primer president del Foment del Turisme de Menorca. I IB3 Ràdio han parlat amb aquest pioner i visionari de la indústria turística menorquina, Carles Marquès.
És una de les figures fundacionals i arquitecte del turisme modern a Menorca. A l'illa el coneixen popularment com Antoni Ferrón, un precursor de la indústria que, com tota una generació, va saber veure en el turisme una oportunitat per a Menorca quan encara tot estava per fer.
Jo els diré, primer de tot, una empresa de Sebre que vol ser. De ser algo diferent, no? D'oferir en els turistes és algo diferent. I després, una vegada contestat aquesta pregunta, demanem-nos quants podem ser?
Antoni Pons va crear l'any 1978 Menorca Tours, una agència de viatges dinamitzadora del desplegament del turisme a l'illa. El 2001 acabà fusionant-se amb Jumbo Tours, una decisió que va canviar l'escala de l'empresa.
Vam formar doncs, Menorca Tours en dues, en una oficineta, en tres empleats, fins que sol, doncs, fixat en els curs dels temps, doncs, s'ha anat creixent. I van arribar a tenir 600 empleats.
El Consell ha reconegut aquesta setmana la trajectòria d'Antoni Pons en el món del turisme, que el portà amb el temps a vincular-se al món hoteler des de Punta Prima a Los Delfines o Son Bou.
Van començar a fer els més importants, el Real Son Bou, per famílies. És un dels hotels que té més nom per famílies d'Espanya.
Amb el temps, Antoni Pons ajudaria a crear organismes com la Fundació Foment del Turisme de Menorca o el Cercle d'Economia. Un llegat discret, però fonamental en la història del turisme menorquí.
Sembla que arriba el blau i em falta llum, potser em faltes tu. I em trobo sol enmig de la nit, plorant el que no he aconseguit. Sembla que arriba el gris.
I una vegada a l'any, Sineu es transforma en una obra d'art vivent il·luminada per milers d'espelmes. És l'espectacle Contrallum, una nit de llum, silenci i patrimoni.
Aquesta passejada nocturna creada pel col·lectiu Contrallum es celebra avui de 6 a 9 del vespre i tindrà 11 instal·lacions artístiques i culturals. Joan Josep Bonin, membre del col·lectiu Contrallum, assegura que l'objectiu és conèixer Sineu d'una altra manera.
D'enguany és que hem eliminat això de que hi hagués un punt que fos el número 1, el número 2, el número 3. Enguany hi tornava 11 punts, però la novetat és que la gent podrà començar per allà on vulgui.
La ruta, marcada per un camí d'espelmes, convida a experimentar els carrers i monuments històrics del poble. Un dels 11 punts estarà dedicat al poeta Josep Maria Llompart, perquè enguany ha estat l'any Llompart. També els conflictes bèl·lics actuals i un altre, l'acomiadament d'un exvoluntari del col·lectiu, el pare d'en Joan Josep, que ens va deixar a principi d'any.
Pinto les notes d'una manera blava com l'aire.
Activitats musicals, esportives, literàries, infantils, teatrals i molt més. Aquest Nadal Mallorca es converteix en un escenari màgic en totes les seves modalitats i disciplines culturals. Tota l'illa està ben vestida de betlems, cada un amb la seva particularitat i encant, com el de la Sang de la Misericòrdia, el més antic d'Europa, l'emblemàtic betlem de Cort, l'institucional del Consell de Mallorca, el monumental de Sant Antoniet, l'artesanal de l'Hermandat Virgen del Rocío o el vivent de Camp. Els mercats nadalencs tampoc no fallen. De fet, encara hi sou a temps de visitar el del poble espanyol o el del Santuari de Lluc, que tanquen demà. I els pins m'agraden.